Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Temps de seguir el fil, en aquest cas amb el fil directe aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. És dimecres i avui rebem a l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Si li sembla, comencem mirant per la finestra de la ràdio.
Ho estava fent, no?
Amb aquestes obres al passeig del pont, tothom pendent, no? D'aquestes obres que milloraran un espai i també les vistes de la ràdio, que ho dic jo sempre de broma. Com avancen i a quin ritme porten?
Bé, jo crec que estan avançant a un ritme correcte. De fet, la previsió d'acabament d'aquestes obres està al voltant del dia 10 de juny. Si bé pugui semblar a primera vista doncs, que encara estan moltes coses per fer, jo crec que, vaja, de fet, els directors d'obra i la gent que porten especialitzats en el tema i que porten tota l'obra em diuen que així serà, no? Que estarà acabada, per tant, jo vull creure això, no? Vull creure que efectivament estarà. Sé que estem a l'espera que arribi algun material, sobretot, per exemple, tot el que és la fusta de la zona que va tocar anar a la vora del riu, que no arriba. La barana ja està feta, per tant, només estem pendent de poder col·locar la fusta per col·locar la barana. Bé, jo crec que està bastant avançat. La brigada municipal està acabant l'ampliació que hem fet dels lavabos, que això ha sigut una qüestió que hem fet independentment de l'obra, l'ha fet l'Ajuntament directament. Però vaja, jo crec que si no passa res, el 10 de juny, 10, 11, 12 de juny estarà l'obra acabada.
Si no li pregunto, me pegaran la bronca avui, eh? Amb el xiringuito, què passarà? Que tothom m'ho pregunta a mi, dic, anem a preguntar a l'Ajuntament, dic, li preguntarem a l'alcalde.
El xiringuito sofrirà canvis també, que el mateix adjudicatari del xiringuito té, i sofrirà canvis d'imatge en el sentit de que anirà tot forrat de fusta, amb la mateixa fusta de la passera, tot el que és la banda de les vigues de ferro n'hi ha pintades amb el mateix corró d'oxirron de la barana per integrar-ho tot dins del mateix paisatge, i alguna cosa més que no puc desvetllar perquè no estic autoritzat per part de la propietat que és qui ho durà a terme, però la veritat és que la terrassa jo crec que sofrirà canvis importants i vistosos.
Bé, ja ho veurem de cara al 10 de juny, eh? N'estirem pendents. També s'estan realitzant, hem vist aquests dies, obres a la zona esportiva municipal, que ja ho anunciava fa un any més o menys, quan ens trobem a la piscina, si se'n recorda.
Efectivament.
I s'està fent aquesta primera fase, no? Que serien, en aquest cas, els vestidors, la nova entrada, una nova valla separada de la piscina.
Estem fent això perquè estem en paral·lel redactant el projecte de cobertura de la pista poliesportiva, que serà la segona fase. I la veritat és que anem a un ritme, jo diria que més que acceptable. La veritat és que els vestidors del camp de futbol estan bastant avançats, no estan acabats encara, però tot d'unidor, la valla ja està feta. L'ampliació que fem d'espais també està ja acabada en aquest sentit, pel que fa al conjunt de l'edifici ja està acabat, perquè recordo que de lo que eren els vestidors del futbol hi havia vestidors, hi havia, o sigui, equip local, equip visitant, hi havia un vestidor pel propi àrbit, que això es trasllada a la part de dalt, el vestidor de l'àrbit es trasllada a la part de dalt, i també s'aprofita per fer un espai d'oficina per l'Olímpic, perquè puguin tenir un espai més digne per poder treballar, no? Bé, tot això, juntament amb una mena d'entrada que farem a la zona esportiva, canviem també, o tenim previst canviar l'accés al camp de futbol, en lloc de fer-ho pel carrer que ho farà, ho faríem per la zona esportiva, per tant quedaria tot concentrat en un indret a l'entrada de la zona esportiva. Bé, tot això està avançant a un ritme, jo diria que correcte. El que estem és pendents d'això, d'acabar de redactar el projecte de cobertura de la pista i decidir si executem d'immediat aquesta obra, perquè si l'executem d'immediat estaria llestida abans de festes majors i per tant doncs podria estar bastant d'acord, però això és una de les coses que hem d'acabar de perfilar amb l'equip redactor del projecte, perquè no m'agradaria trobar-me damunt de festes majors amb la pista allò en poques condicions. Vull recordar que el dissabte, per exemple, hi ha el ball de nit de les pubilles i això hem de dir de present. També hi ha una cosa que em preocupa, que és el fet de que quan la pista estigui coberta, lògicament les condicions d'això seran diferents, i per tant vull que es faci un estudi en profunditat de com i de quina manera repercutirà això en el fet de que què i col·loquem doncs, un escenari o un conjunt musical a sota. Això, hi ha solucions tècniques que no impedeixen que això sigui així, però que en tot cas no vull trobar-me allò a última hora i que no haguem pres les mesures adequades i que després hagi de corregir a posteriori. Estem en tot això, per tant, no puc dir si començarem d'immediat perquè estem veient com solventem tot això, però el que sí que tinc clar és que si ho comencéssim d'immediat és perquè tindríem tot això resolt i sí que es pot acabar abans del mes de, o sigui, a primers del mes d'agost, la qual cosa ens permetria poder fer les festes normalitat, i si veiéssim que això es posa en perill, el que faríem seria executar-ho amb posterioritat a les festes majors.
I aquí estem a la zona esportiva, s'ha sentit molt aquesta última setmana, s'ha parlat molt de les pistes de pàdel, d'aquest famós contenciós que hi ha, i es diu a nivell popular que si s'han de tancar.
Bé, el que hi ha és un contenciós que ha presentat un veí de la població en contra del club de tennis, aduint doncs, emissions sonores. A partir d'aquí va haver una sentència per la via civil, això ho destaco perquè és important, per la via civil, la qual cosa per part del club de tennis es va presentar el corresponent recurs perquè no tenien que no era ni primera ni lloc adequat per tractar el tema de les pistes de pàdel, perquè això en tot cas seria per la via contenciosa administrativa i no per la via civil. Ni tampoc o sigui, es contemplaven totes les coses que havia d'alguna manera justificat el club de tennis. Per tant, això està en mans de l'audiència, estem pendents de veure com se resol això, però aquest mateix veí de la població, a veure que això es recorria, el que va fer va ser demanar unes mesures cautelars, vale? Mesures cautelars en les quals ha demanat l'execució d'aquestes mesures cautelars. Clar, penant per la via civil i plantejant-ho d'un punt de vista de perill de la salut, no? Evidentment el jutge el que ha fet ha sigut, sense tenir en compte cap de les al·legacions, perquè s'han pres mesures correctores, s'ha fet tot el que s'havia de fer, però en tot cas el jutge no ha volgut ni escoltar-ho, això, no? El que ha fet ha sigut sentenciar d'immediat al club de tenis, i escolti, això s'ha de tancar. Estem pendents de que ens diguin en quina data s'ha de tancar, però s'ha de tancar en tot cas, evidentment, d'un punt de vista absolutament cautelar i fins que surti la sentència definitiva. Tant de bo això no calgués, no? I ja veurem. En tot cas, el que sí que tenim clar des de l'Ajuntament és que això és un servei públic, és un servei que si no explota el club de tenis l'explotarà l'Ajuntament i que les pistes d'una manera o d'una altra continuaran obertes i continuaran treballant. Haurem de lògicament el club de tenis haurà de complir la sentència perquè no es pot desacatar i per tant doncs la complirà, però ja buscarem com i de quina manera això continuarà funcionant.
Bé, estarem pendents també, igual que n'estem pendents de l'actualitat de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Es va veure una manifestació històrica, perquè va ser històrica per la capital de la Ribera d'Ebre el passat dia 13 de maig, i ara voldríem saber, no sé si hi ha hagut alguna reacció per part del govern de la Generalitat, en aquest cas del Consell de Salut, del senyor Comín.
Bueno, jo mateix dimarts vaig posar-me en contacte amb el seu gabinet per explicar-li precisament això, no? El fet que s'havia produït el dissabte, de la magnitud que tenia i la premura que jo entenia que havia en que ens reuniguéssim. La veritat és que estem a l'espera de que ens donin resposta, però intueixo i està aquí podeu leer que hi haurà novetats en breu.
Molt bé, estirem pendents també d'aquestes novetats molt esperades per tots, també pels treballadors, sobretot del centre. El que sí que coneixíem amb novetats ens ho explicava, a més, en una entrevista que ens va vindre a visitar aquí mateix a la ràdio Lluís Salvador, el secretari d'Hisenda, és que Móra d'Ebre tindrà també una oficina de l'Agència Tributària Catalana.
Efectivament, dins del desplegament de l'Agència Tributària Catalana, l'Agència Tributària el que ha fet ha sigut signar un conveni en base amb l'òrgan de gestió d'ingressos que té la Diputació de Tarragona, del qual doncs, jo en soc el president, i a partir d'aquest conveni el que fa és desplegar tota aquesta xarxa d'oficines de l'Agència Tributària Catalana amb el suport de base. És a dir, hi haurà molts municipis en els quals base té oficina que aprofitarà les instal·lacions de base per instal·lar-se conjuntament amb base. Per què? Perquè entenem que hi ha una versatilitat molt important, que és que quan algú va amb una oficina de base a pagar tributs de caràcter municipal o del caràcter que puguin ser, si alhora té al costat de l'Agència Tributària Catalana i ha de pagar tributs d'àmbit, diguem, autonòmic, doncs és evident que és molt més fàcil fer-ho tot en un sol despatx, en una sola oficina, no? Este és el tema. La veritat és que en aquest cas s'aprofiten les oficines de Móra d'Ebre, en l'àmbit de la demarcació de Tarragona s'aprofiten les oficines de Móra d'Ebre, la de Valls, la del Vendrell, per a poder compaginar aquesta acció. Sin embargo, en el cas de Reus, Tarragona i Tortosa, l'agència tributària ha optat per ficar oficina pròpia directament. També entenent, suposo, que els volums de gestió que s'hi poden desenvolupar en aquests indrets. No?
I ja que parlem de diners, senyor Pinyol, llegíem l'altre dia el Diari de Tarragona que ho publicava, que Móra d'Ebre és el municipi amb la renda familiar més elevada de les Terres de l'Ebre, són 14.400 euros, i s'ha produït un augment de l'1,3%. Vostè valorava, a més, a través de xarxes molt positivament aquesta dada.
Bé, jo penso que és una dada que jo mateix he de reconèixer que em va sobtar quan vaig veure el diari. No estava plantejat d'aquesta manera el diari, no? Perquè parlàvem d'altres apreciacions, però quan aprofundixes a la notícia, llegeixes tot el contingut i et dediques a mirar quins són els percentatges, els números de cadascú, t'adones que Móra d'Ebre, dins de l'àmbit de les Terres de l'Ebre, és el municipi amb aquestes xifres més importants, no? La veritat és que jo penso que això no és casualitat. No és casualitat. Jo penso que al final hi ha una manera de fer les coses que acaben tenint un resultat, i no parlo només per l'equip de govern actual, vull dir, no vull ara jo aquí dir que perquè estem nosaltres governant des de fa 6 anys, però és evident que la Generalitat, és evident que el govern municipal, és evident que hi ha tot un seguit de qüestions que acaben influint. També, en aquest sentit, Móra d'Ebre és un municipi enclavat geogràficament des d'un punt de vista molt avantajós, i també és un municipi amb un nivell d'equipament molt important, la qual cosa penso que això contribueix de forma claríssima en aquestes xifres. Per tant, penso que la feina és aquesta, és continuar encaminant Móra d'Ebre a ser capdavantera pel que fa a serveis, pel que fa a comerç, pel que fa a totes aquestes qüestions que la diferencien de la resta d'indrets, i intentant que aquestes xifres es mantinguin i es milloren si podem. Jo sempre dic el mateix, quan ho parlo amb els companys d'equip de govern, que ara precisament avui precisament fa dos anys de les eleccions municipals, fa dos anys que la població de Móra d'Ebre va tornar a donar la confiança de forma majoritària, no? La veritat és que jo els dic que ens van presentar un programa electoral del qual fem un seguiment, intentem veure que complim en tot allò que vam dir que faríem, i quan arribem als 4 anys volem arribar amb uns percentatges de compliment el màxim dels possibles, no? I per tant això ho anem fent de forma periòdica. Però jo el que els diria és que hi ha una cosa en la que anem, d'alguna manera, un pèl coixos, si em permets dir-ho així, no? En aquesta paraula. I és la creació d'ocupació. És un fet que no és només a Móra d'Ebre, és un fet que s'extén a l'àmbit no només comarcal, sinó de país i de més, no? Però és una cosa que ens continua preocupant, i és aquest punt que li falta a Móra d'Ebre, aquesta dinamització, per una banda, turística, que pot contribuir molt en això que estic dient ara, i per altra banda, la possibilitat d'atraure alguna inversió important que pugui generar un mínim de llocs de treball. Penseu que les xifres tampoc són tan com semblen, no? Quan t'assentes i comences a mirar les xifres, t'adones que les xifres a vegades enganyen, no? En tot cas, el que donen sensacions diferents, no? Però si aquí a Móra d'Ebre es poguessin crear entre 60 i 100 llocs de treball, estaríem solventant no només Móra d'Ebre, vull dir, estaríem solventant moltíssimes coses, inclús a nivell comarcal. Per tant, en aquest sentit, el que farem és continuar treballant. Tenim coses embastades, però no lo suficientment embastades com per poder-les donar mínimament informació, perquè penso que seria generar falses expectatives, no? Però en tot cas sí que estem treballant.
Tot el seu temps, ja arribarà.
Efectivament.
No sé si han arribat més examinadors a la província de Tarragona dels carnets de conduir, que era una demanda que fèieu, a més, des d'aquí, des del territori, no només vostè, sinó també amb la Gemma Carim i altres alcaldes de la zona i presidents comarcals.
Jo no en tinc constància. No tinc constància que s'hagi solventat el tema, no vol dir que no s'hagi fet, però no tinc constància. De fet, ahir precisament em va trucar el subdelegat arrel de l'incident que va haver a la central nuclear, i en comentàvem precisament això, no? Jo li dic, escolta, no m'has donat cap més notícia ni pel que fa a l'ampliació de serveis del DNI ni pel que fa al tema dels examinadors. I no, estem acabant de perfilar-ho, no et preocupis que en breu us direm alguna cosa. Jo vull pensar que això tindrà solució. La veritat és que en el cas del subdelegat del govern normalment és una persona receptiva, i en aquest sentit penso que estarà intentant buscar una solució. Esperarem una mica més.
I a què nombrava aquest incident d'ahir a la matinada de la central nuclear d'Escou? Com valora com s'ha gestionat aquest incident?
Jo crec que s'ha gestionat de forma molt correcta. La veritat és que jo ho comentava ahir en altres alcaldes i en companys també de l'equip de govern. Des del punt de vista de Móra d'Ebre, per nosaltres ha sigut com una mena de simulacre. Fantàstic, però a més, un simulacre en absoluta realitat, no? perquè que truquin a les 4 i pico del matí i et diguin, escolti'm, què és el senyor Pinyol, què és l'alcalde de Mardell? Sí, doncs miri, el truco de la subdelegació del govern, hi ha hagut un incident a la central nuclear, s'activa el PENTA, per tant, sàpigui que això està d'aquesta manera. Ah, això està al llit dormint i diuen això, i la veritat és que de moment no saps si és realitat, t'has de pessigar i veure si això és veritat, no? Però jo crec que va ser interessant perquè vam reaccionar tots molt ràpid. La veritat és que bé, des de que ens van trucar a que vam tindre el CECOPAL muntat, van passar escassament 37 minuts, 35-37 minuts. La veritat és que jo estic molt satisfet perquè vaig trucar al cap de la policia, el cap de la policia va funcionar de forma immediata, vam localitzar els regidors, tots els actuants, tots els jefes de servei, no, vam valorar, no encara posar en marxa els actuants, sinó només la direcció del CECOPAL i els jefes de servei del CECOPAL, perquè ja ens van advertir quan ens van trucar de que estàvem en fase 0, i per tant en fase 0 en principi sí, ens haguem pogut fins i tot estalviar la constitució del CECOPAL. Però davant del dubte vam decidir, si havíem de pecar, vam decidir pecar per excés que no pas per omissió, no? I en aquest sentit vam constituir el CECOPAL, i ens va anar molt bé, ens va anar molt bé per això, no? perquè no ho havíem fet mai. I per tant, doncs, era una cosa que vam haver de ser allò superintuïtius i vam haver de resoldre les coses d'una manera molt ràpida. Ja et dic, en 37 minuts pràcticament teníem el CECOPAL constituït, i això és una cosa que, home, que a mi m'agrada molt, com vam comentar amb els companys, perquè vam dir, bueno, és una experiència que tant de bo no l'haguem de fer servir mai més, no? Però que en tot cas ens ha servit de molt.
I que afortunadament va quedar amb no res.
Sí.
Canviem totalment de tema. Avui m'agradaria parlar d'aquesta nova entitat que s'ha creat a Móra d'Ebre, les Barreres Fora, aquesta entitat de discapacitats físics de Móra d'Ebre, que volen aconseguir un repte important, eh? Que Móra d'Ebre sigui un municipi model, exemple a seguir en quant a accessibilitat sense barreres.
Bé, la veritat és que...
Me consta que estan treballant.
Estem treballant. La veritat és que nosaltres, jo mateix, en la meva primera candidatura, portava una persona amb una sensibilitat especial amb aquest tema, en David. Era una de les persones que formava part de la nostra candidatura, que és ell va en cadira de rodes, i per tant doncs, era una de les coses que sempre ens posava damunt de la taula i que, de fet, ell ha anat treballant molt en aquest tema, intentant doncs, guiar una mica a l'equip de govern per veure on havíem d'incidir. La veritat és que sí, que te n'adones que aquestes qüestions no n'ets conscient fins que realment tens una situació que et fa anar amb una cadira de rodes, no? Llavors te n'adones dels impediments reals que la vida normal depara en aquesta gent, no? Per tant, home, hem de ser curosos en aquest tema, hem de ser molt curosos, hem d'intentar resoldre tot al màxim totes aquestes qüestions. No és fàcil perquè no ens hem d'enganyar, és un món urbanístic no pensat per a aquest tipus de situacions, per tant cal invertir molts diners, no en tenim molts, però en tot cas hi ha voluntat, i el que farem doncs intentar, doncs, sobretot en la guia d'ells, que són els que realment saben com s'han de fer les coses, doncs intentar aconseguir això, aconseguir que Móra d'Ebre almenys sigui un municipi el màxim, si no el més accessible, el màxim d'accessible possible per a tota la gent que té aquest tipus de problema. I en aquest sentit jo penso que hem de fer un esforç i l'hem de fer seriosament, perquè no sabem què ens depara el futur, i avui un camina de forma normal i es mou de forma normal i l'endemà no. Per tant, hem de ser especialment sensibles en aquestes qüestions.
Què li depara el futur al Club Nàutic de Móra d'Ebre, que també se n'ha parlat molt aquests últims dies? És veritat que està funcionant amb una junta gestora?
Bé, jo tinc... Aquesta és la notícia que jo tinc. La veritat és que em va venir a veure l'antiga, o part de l'antiga... de l'antic equip que hi havia a la Nàutic, dient-me que s'havia produït una reunió en la qual hi havia hagut unes dimissions i de més. Bé, per altra banda, em va vindre a veure doncs, aquesta gent que forma part d'aquesta nova gestora, explicant-me doncs, que hi havia hagut unes dimissions, que s'havien produït unes situacions determinades, i que com que la Junta havia quedat en minoria absoluta en el sentit de que no hi havia ni el quòrum suficient per formar junta, doncs que s'havien pres les decisions de crear una junta gestora, que s'havia comunicat al Departament d'Esports i s'havien fet tots els tràmits pertinents per dur a terme això. La veritat és que no sé com acabarà, perquè veig postures molt allunyades i en aquest sentit no sé com acabarà. Ara, també vull posar de manifest que és un club privat i que a partir d'aquí l'Ajuntament poca cosa hi té a dir, no? Vull dir, el que nosaltres desitgem és que hi hagi pau, que hi hagi tranquil·litat, que tots siguem capaços de treballar plegats, perquè en definitiva aquest club, tot i que és un club privat, doncs promociona coses de caràcter públic molt importants, com són el riu, com són les festes de majors, amb les curses de les muletes i de més, i per tant penso que ara que Móra d'Ebre doncs, d'alguna manera ha agafat una certa renom amb el tema del rem i que hi ha uns equips que estan funcionant força, doncs home, jo penso que això compte preservat. Per tant, estarem emetents a veure com i de quina manera es resol, però des de la distància i la prudència, que és el que ens toca.
Anem a tocar ja els últims temes d'aquest fil directe. Ja sabem que Móra d'Ebre ha de ser una de les 5 subseus dels Jocs Esportius Populars Internacionals, que acolliran aquest cas com a seu Tortosa. Esteu ja preparats per acollir aquests jocs? I una mica, no sé si ens pot avançar quin serà el rol de Móra d'Ebre, o no sé si hi ha novetats al respecte.
La veritat és que això estem parlant de l'any 2019.
Encara queda temps.
S'executarà l'any 2019, per tant, queda molt temps per fer això, per tant, no cal que ens posem nerviosos. Ara bé, jo penso que la notícia interessant i bona és que, bueno, doncs que s'ha fet un esforç molt important pel part del Departament d'Esports en aquest tema, i per part de Tortosa en especial, en potenciar aquesta candidatura que estava al costat de la d'Israel, o candidatures que molt potents, o la de Turquia, em sembla que també pugnava, i que finalment doncs han recaigut en l'àmbit de les Terres de l'Ebre i en Tortosa. La veritat és que Tortosa i el seu àmbit territorial de les Terres de l'Ebre, no em refereixo. La veritat és que, home, que això és molt interessant, ens donen un joc molt important perquè estem parlant d'uns jocs populars internacionals, ¿vale? La qual cosa vol dir que això és diferent. Tota la gent que participa d'aquests jocs venen famílies senceres, és un turisme, diguem, molt familiar, que aportarà moltíssima gent al territori i que, per tant, doncs, això és important. A partir d'aquí estem una mica a l'espera de que ara que ja això s'ha formalitzat i que ara que ja és tot correcte i tal, veure com i de quina manera aquestes 5 subseus se distribueixen en tota l'activitat que hi haurà esportiva. Estem parlant de que la seu principal serà Tortosa, però com a subseus hi haurà Gandesa, Amposta, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita. Per tant, i bona i Móra d'Ebre, clar, lògicament, no? Haurem de veure com i de quina manera aprofitem, suposo que instal·lacions i potencialitats de cada indret i de cada municipi, i després també no estem parlant només d'equipaments esportius, sinó també estem parlant d'equipaments culturals, de festes, de gastronomia, que també és algo que va al costat d'aquests jocs i que, per tant, també és important tenir present. Per tant, estem contents perquè ja sabeu que des de l'equip de govern volem apostar decididament amb el tema del turisme, pensem que és una de les fonts que hem de treballar de forma decidida, i això contribuirà, si més no, a difondre una mica més la imatge de Móra d'Ebre.
I Móra d'Ebre, que serà epicentre un cop més de la cultura catalana aquest cap de setmana, 10 anys de Literàrum i 14 de la Fira del Llibre Ebrenc. Ja escalfem motors perquè demà ja estem d'aniversari, senyor Pinyol.
10 anys de Literàrum, que dius tu també a nivell de Fira del Llibre Ebrenc. La veritat és que 10 anys jo penso que són plenitud. Jo ho dia l'altre dia, no sé on estàvem, que aquest any és un any d'efemèrides,
sí?
10 anys de Literàrum, 20 anys de la biblioteca...
25 dels Diables, 20,
en fi,
10 tot, de l'Arxiu...
En fi, hi ha tot un seguit de qüestions, no? que la veritat és que és d'un-hi-do l'any que ens ha tocat viure pel que fa a efemèrides. Però bueno, això no posa de manifest res més que algo que jo penso que sempre he dit, no? Que és l'activitat vibrant i potent que té Móra d'Ebre en tots els seus àmbits, però especialment en l'àmbit cultural. Home, Literàrum i Fira del Llibre... efectivament ens situen a un nivell, jo penso, important, a un nivell que jo ho parlava amb gent l'altre dia fent una cervesa i tal, i que ho estàvem comentant, que possiblement no, des de Móra d'Ebre, des del propi Móra d'Ebre, no en som conscients de la magnitud i la dimensió que té això fora, no? I per tant, en aquest sentit, jo cada dia me'n dono més compte. Quan vas a veure el conseller, quan vas a fer les rodes de premsa que fas a Barcelona per presentar això, te'n dones compte de que la premsa nacional especialitzada li dona un valor excepcional en aquest certamen. Per tant, jo penso que hem d'estar molt orgullosos de tindre un certamen firal absolutament diferent, que això també és molt important, absolutament diferent, que està triomfant i que d'alguna manera ens situa doncs, dins de l'àmbit de la literatura com un municipi que, per tindre la dimensió i els habitants que té, d'un-hi-do el que fa.
Doncs, senyor Pinyol, ho deixem aquí. Li agraïm moltíssim que ens hagi visitat al fil directe i ens veiem a partir de demà ja pel Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Adrià, i gràcies a tots els que ens escolteu.